Informatius UPB. Amb Jordi Urios i Laia Duarte.
Salutacions. Com cada divendres, tornem amb una nova edició de l'informatiu UPB, des dels estudis del campus de Gandia.
Encetem el mes de juny i ho fem amb bones notícies per a la UPB, ja que segueixen arribant premis per part de les entitats educatives de referència. En aquesta ocasió, la UPB ha quedat finalista en els Triple E Awards. Carles Peris ens ho conta en més detall.
La UPB ha quedat finalista com a millor universitat emprenedora d'Europa. Ha sigut seleccionada entre centres educatius de 42 països d'Europa i competirà el pròxim 28 de juny en la gran final celebrada a Florència, davant altres quatre finalistes d'Espanya, el Regne Unit, Suïssa i Portugal. Els premis reconeixen a les institucions que millor han integrat el concepte d'emprenedoria, potenciant el talent universitari a través de la innovació. Els Triple E Awards del ACEEU són un reconeixement mundial cap a la cerca de l'esperit empresarial i el compromís de l'educació superior. Tenen com a objectiu fomentar el canvi en les universitats i enfatitzar el seu paper en les seues comunitats i ecosistemes.
Moltes gràcies, Carles. Canviem de terç per a parlar de la campanya que des de fa mesos la UPB va posar en marxa en recolzament a la guerra d'Ucraïna.
Aquesta setmana coneixíem la notícia de que s'ha assolit l'objectiu dels 30.000 euros plantejats per a la campanya de micromecenatge Ajuda a Ucraïna.
A més, també hem pogut saber que una vegada acabat el curs, continuen les iniciatives per part de la universitat, en aquest cas dirigides cap als ucraïnesos més joves que han arribat a les nostres terres. Laura Crespo, conta'ns.
Podem afirmar-ho. La UPB suma a la seva campanya de suport a Ucraïna una nova iniciativa amb la qual s'ofereixen places gratuïtes per a l'escola d'estiu, destinada a ucraïnesos de 4 fins a 14 anys. Aquesta escola té com a pretext celebrar-se entre l'1 i el 29 de juliol. En aquesta edició s'ha previst una oferta inicial de 1.660 places entre els tres campus. Les activitats seran del 9 del matí a les 2 del migdia. A més, es podrà participar per quinzenes i es podrà col·laborar en excursions de campament o a la granja escola. El cost de la mensualitat de l'escola d'estiu es troba al voltant de 500 euros, però per a les famílies acollidores de menors ucraïnesos serà de 290 euros. Un 32% de descompte, així com als membres de la comunitat universitària. Miguel Jorge Jiménez Gadea, director de l'escola d'estiu, afirma que és un orgull poder oferir aquesta iniciativa a tots els menors acollits en famílies valencianes, esperant que el nostre treball servisca perquè puguen oblidar durant algunes hores o dies la situació que estan vivint.
Moltes gràcies, Laura. Ara farem un repàs dels V5G Days, l'esdeveniment que ha convertit a València en la capital europea d'aquesta tecnologia telefònica.
Sònia Vallès ens fa un resum de les jornades.
Moltes gràcies, Jordi. Efectivament, l'Oceanogràfic de València ha acollit aquesta setmana la gala d'inauguració de la segona edició del València 5G Day, un esdeveniment sobre l'aplicació de tecnologia 5G en la indústria valenciana. La jornada ha estat organitzada per l'Institut de Telecomunicacions i Aplicacions Multimèdia de la Universitat Politècnica de València, en la col·laboració de l'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana. Durant la gala, la regidora de Desenvolupament innovador dels sectors econòmics i ocupació, Pilar Bernabé ha confirmat que aquest congrés suposa la consolidació de València com un referent internacional en el desenvolupament de la tecnologia del mil·lisegon.
Gràcies, Sònia. Canviem de terç per a parlar de llengua, de la nostra llengua, i és que el Servei de Promoció i Normalització Lingüística ha organitzat una tertúlia aquesta setmana, ni més ni menys que amb l'escriptor i músic Xavi Sarrià, fundador i membre de la mítica Obrint Pas.
Laura ens conta en més detall el que han pogut tractar a la tertúlia.
Ahir vam poder gaudir d'una tertúlia amb Xavi Sarrià, músic i fundador del conegut grup Obrint Pas. La tertúlia va consistir en una conversa mena informal sobre la música en valencià, la literatura, el territori i la lluita dels pobles. A més, es va pretendre aproximar les reflexions sobre la cultura i la societat en valencià a la formació de la UPB.
Gràcies, Laura. Però no te'n vagis molt lluny perquè per aquesta recta final de l'any universitari, el Servei de Promoció i Normalització Lingüística ens té preparades més activitats.
Ja comença a fer calor i a València, què millor per a combatre-ho que una bona horchata? El Servei de Promoció i Normalització Lingüística ho té molt clar. És per això que han organitzat una visita guiada a Monorchata, l'obrador d'horchata a Alboraia. La visita constarà de dues parts. La primera, als camps ecològics on es conrea la xufa, i una segona a l'Obrador Artesà, on s'explicarà el mètode d'elaboració de l'orxata, quins són els productes derivats de la xufa i es mostrarà l'evolució dels carrets ambulants d'orxata i el seu ecològic sistema de refredament. Però penseu que s'han oblidat d'oferir-nos la degustació d'una bona orxata i un bon fartó artesanal? És clar que no. Si estàs interessat, la visita tindrà lloc el proper 14 de juny de 4 a 7 de la vesprada. Les inscripcions estaran obertes fins al 12 de juny. Per inscriure't o saber més, pots entrar a la notificació de la visita rebuda al correu electrònic. No oblidis reservar el teu lloc a l'autocar.
Passem ara a l'actualitat del campus de Vera per a parlar de l'esdeveniment que va tindre lloc el passat 28 de maig, amb motiu del Dia de la Nutrició.
Tallers que uneixen cuina i ciència per a xiquets de 5è i 6è de primària que seran els adults de demà. Carles Peris, conta'ns.
La Universitat Politècnica de València va organitzar el passat 28 de maig una nova edició dels tallers Cuinant amb Ciència, el futur per el Dia de la Nutrició. En aquests tallers, els grans protagonistes van ser els alumnes de 5è i 6è de primària del Centre Vivers de València. De la mà de Purificación García Segovia, professora i investigadora de la UPB, els alumnes van poder descobrir alguns dels poders nutricionals d'aquests productes.
El pescado favorece, facilita, previene, es un producto rico desde el punto de vista de la gastronomía para que los niños pues lo integren en su alimentación, porque cada vez pues consumimos menos cantidad.
Però no sols això, com des de la seva primera edició, aquests tallers van convertir a l'alumnat en xocotets grans xefs per unes hores. Per enguany, l'equip de l'UPB, en col·laboració amb València Club Cocina, va preparar un menú complet amb productes de la mar que els i les participants dels tallers van cuinar en directe.
Siempre decimos que con los niños lo que tenemos que promover no solo es la alimentación sana y saludable, sino también enseñarles a comer, divirtiéndose, probando y explicando las cosas. Como divulgadores gastronómicos, lo que nos gusta es que entiendan las cosas, las prueben y se atrevan.
Gràcies, Carles. Continuem en ciència, però ho fem, com no, amb novetats en matèria d'enginyeria. Edificis prefabricats més resistents que mai.
Sònia Vallès ens apropa la informació sobre aquest projecte pioner a nivell mundial.
Efectivament, l'ICTEC UPB construeix el primer edifici probeta prefabricat a escala real per analitzar la programació de fallades en la seva estructura provocats per esdeveniments externs. Aquest projecte, anomenat Preboost, comptava amb el finançament del Ministeri de Ciència i Innovació i la col·laboració de l'empresa llevantina Enginyeria i Construcció, GIC. L'objectiu d'aquest projecte és minimitzar els riscos de col·lapse progressiu. Per això, l'equip de l'UPB ha construït el primer edifici probeta prefabricat a escala real. En ell estan provant la campanya experimental més ambiciosa que s'ha portat fins ara, simulant diferents situacions extremes.
En este caso, a diferencia de otros ensayos que hemos hecho anteriormente, este ensayo consiste en elementos prefabricados que están conectados entre sí, de forma que con unas conexiones mínimas puedan aguantar eventos extremos como es la retirada de una columna.
Se trata de evitar un efecto dominó o el efecto de una rotura de un castillo de naipes, como cuando le quitas una de las cartas al castillo de naipes, que cae todo el castillo conjunto. Bueno, la idea es que si alguien quita esa carta, el castillo se mantenga.
Gràcies, Sònia. Les enginyeries són, sense dubte, l'avantguarda de l'UPB i així ho demostren premis com els que s'han lliurat als alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial, relacionats amb la mobilitat sostenible.
Sònia Vallès, conta'ns.
Efectivament, Laia, l'aula d'empreses CIMSA ha lliurat els premis als millors TFGs i TFM relacionats amb la sostenibilitat i el medi ambient del curs passat. El premi al millor TFG ha sigut per a Maria Bárcena, del Grau en Enginyeria Civil, pel treball Plan de Mobilitat Urbana Sostenible en el municipi Foios, València. Estefania Ferrer, del Grau en Fonaments de l'Arquitectura, ha sigut la guanyadora del segon premi pel treball fin de grau titulat Estratègies de disseny per a la renaturalització de los patios escolares. El tercer premi ha recaigut en Andrés Segura, del doble grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses, pel treball Plan de Negoci i Puesta en Marxa d'una empresa, Parkinea. Per altra banda, el millor TFM ha recaigut en Alejandro Tortosa Serrano, pel treball final de màster Estudio del Impacto de la Desnuclearización del Sistema Eléctrico Español, Análisis Técnico, Económico, Social, Medioambiental y Regulatorio y Puesta de Soluciones Alternativas al Apagón Nuclear, realitzat en el Màster Universitari en Enginyeria Industrial. El guanyador del segon premi ha sigut Javier de Jesús Estancio, del Màster Universitari en Enginyeria del Formigó, pel treball Aplicació de Bacteris en Hormigón y Mortero como Método de Autosanado. Finalment, el tercer premi ha sigut per Alberto León, pel treball titulat Diseño de Instalación de Cosechado Energético a partir de Agua Pluvial y Alimentación Fotovoltaica para el Colegio Público de Educación Especial en Teruel. Felicitacions a tots.
Moltes gràcies, Sònia. Acabem amb el campus de Vera parlant-vos de l'exposició que des de la setmana passada es pot visitar al campus.
Juan Piquer ens apropa la informació.
El passat 25 de maig va ser inaugurat l'exposició Futuritat, la vida dels materials. Aquesta exposició parla sobre la futuritat i la seva condició d'un futur que manté estreta connexió amb el present. Una connexió que travessa els desitjos, necessitats i probabilitats de la vida dels materials, recorrent implicacions filosòfiques, científiques, antropològiques, estètiques i socials, que reforcen aquesta funció que tenen com a mitjà, configurant els nostres escenaris.
I de Vera ens traslladem al campus d'Alcoi per a parlar de les novetats que ens esperen per al pròxim curs 2022-2023. Un curs que versarà baix la campanya UPB-XXL.
Sònia Vallès ens ho conta més en detall.
La principal novetat del campus d'Alcoi de l'any que ve és que s'incorporarà el nou grau Informàtica Industrial i Robòtica, una titulació molt demanada per les empreses de l'entorn. El campus d'Alcoi oferirà més de 800 places en el curs 2022-2023, entre màsters universitaris, graus i dobles graus.
I com anem a escoltar ara, per al director del campus, Pau Bernabéu, el campus d'Alcoi i la UPB estan de moda.
Y yo diría ahora mismo que la Universidad Politécnica de Valencia está de moda y el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia está de moda. ¿Y por qué está de moda? Pues porque tiene aquellos títulos que representan la capacidad formativa tecnológica del futuro y que remanda a la sociedad. De hecho, la Politécnica pone este año en marcha el grado de Informática y Robótica Industrial. Eso es estar de moda, eso es estar atento a las necesidades industriales del momento. Tiene grados de gran demanda, como es el grado de Ingeniería Mecánica, el grado en Diseño Industrial, el grado en Dirección y Administración de Empresas, tiene el grado de Informática, tiene el grado de Electricidad, el grado de Química y tiene los dobles títulos de Informática y Administración y Dirección de Empresas, y con Gandía colaboramos en el título de Administración y de Dirección de Empresas y Turismo. Nuestro reto, seguir creciendo como en alumnos, como el año pasado, que conseguimos la entrada de 700 alumnos. Este año estamos valorando que podemos llegar a tener entre 700 y 800, incluidos los másters. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues es dar servicio a los alumnos que vengan a estudiar a este campus y animo a los alumnos a que se matriculen en la Universidad Politécnica de Valencia y en el campus de Alcoy, porque, como he dicho, el campus de Alcoy y la Universidad Politécnica de Valencia estamos de moda.
Marga Cabrera, directora de l'àrea de comunicació de la UPB, ha animat a accedir a la web UPBXXL i conèixer tota l'oferta de l'UPB.
Esta es una página web que hemos hecho, upvxxl.es, donde al final el objetivo es captar los leads, que la gente se pueda suscribir y contactar con ellos. Aquí es donde hablan de los grados, son 40 grados, hay muchos grados nuevos y es difícil llegar a darlos a conocer a todos uno por uno, entonces los hemos unificado. También hay 13 dobles grados y también tenemos los títulos del grado más máster. Por otro lado está toda la opción de másteres oficiales, que tenemos más de 70. Y en esta página web es donde hemos hecho este formulario, donde se pueden inscribir y nos ponemos en contacto con ellos. Esto también es una novedad. Hasta ahora no teníamos un call center, sino que si los alumnos nos preguntaban por teléfono o por WhatsApp contestábamos, y este año directamente, si dejan el teléfono, nosotros nos ponemos en contacto con ellos para poder informarles de las necesidades o de las dudas que tengan.
Recordeu, UPBXXL per un talent sense límits és el lema de la campanya impulsada per la universitat.
Moltes gràcies, Sònia. Aprofitem també per a desitjar sort als participants de la novena edició del concurs de robòtica que està tenint lloc avui al campus. Per als interessats, vos agradarà saber que es pot seguir en directe mitjançant YouTube.
A banda de l'arribada de l'estiu, juny també és el mes de l'orgull LGTB+. Per això, des del campus d'Alcoi s'han organitzat esdeveniments com els que van tindre lloc ahir dijous.
Des de diversa UPB, delegació d'alumnes i l'àrea del medi ambient, cooperació i igualtat del campus, es va organitzar una tertúlia amb participació del públic per a parlar de la situació actual que pateix la comunitat. Una progressiva normalització eclipsada, per contrapart, per les agressions LGTB-fòbiques que, per desgràcia, sembla que van en augment mes rere mes.
Una vegada finalitzada la tertúlia, va donar inici el concert de l'artista murcià de pop electrònic Àlex Guirado, un dels referents de l'escena queer independent a l'estat espanyol.
Música. Guirado no va voler anar-se'n del Coi sense oferir un homenatge a una de les veus més grans de la història de la música recent i també l'alcoià més internacional, Camilo VI.
Àlex Guirado va oferir dins del seu repertori la mítica Algo de mi, un dels temes més reconeguts de Camilo VI i que va ser amb el qual es donà a conèixer al gran públic allà per 1972.
Continuem parlant de l'exposició concurs que estarà oberta fins al pròxim dilluns 6 de juny, basada en els teixits ja quart i estampats.
Laura Crespo, conta'ns.
Així és, en el concurs de disseny i desenvolupament d'un teixit Jaguar per a la seva aplicació en un producte de tèxtil de la llar, el treball presentat haurà d'incloure el disseny estètic i formal, la mostra teixida o un prototip del teixit en el seu ambient de destí i una memòria tècnica justificativa de les seves característiques i estructura. Cada disseny haurà d'anar acompanyat de dos dissenys coordinats aplicats al producte final. En total es concediran tres premis dotats amb un primer premi de 1.500 euros, un segon premi de 1.000 euros i un tercer premi de 500. En el segon concurs d'estampació, el treball presentat inclou, a més del disseny estètic del teixit, una mostra del teixit o un prototip ambientant el producte tèxtil en el seu ambient de destí i una memòria tècnica explicativa de les seves característiques i funcionalitats. Cada disseny, així com en l'anterior, haurà d'anar acompanyat amb dos dissenys coordinats aplicats al producte final i es concediran tres premis dotats amb un primer premi de 1.000 euros, un segon premi de 500 i un tercer premi de 250.
Gràcies, Laura. I per a la setmana que ve, dins de l'última setmana de la ciència del curs, tornen les caferències, conferències a la fresca, en la plaça Ferrandis i Carbonell, de la mà d'investigadors de diversos camps.
En aquesta ocasió, comptarem amb la presència d'Anna Peiró, doctora en Medicina i professora de la UMH, Amparo Ausina, metgessa especialitzada en pediatria, Enrique Moltó, climatòleg de Ràdio Alcoi i professor del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional de la UA, i Miguel Ángel Satorre Aznar, investigador al CTF i catedràtic de Física Aplicada al campus d'Alcoi.
Si vols escoltar a experts parlar sobre salut femenina, el món de la pediatria, previsions meteorològiques o la ciència darrere d'una bona cervesa, no et pots perdre Caferències. Dijous 9 de juny a les 7:30 de la vesprada a la plaça Ferrandis i Carbonell. I també dins d'aquesta Setmana de la Ciència ens tenen preparades més activitats. Veritat, Juan?
En la Setmana de la Ciència de la UPB d'Alcoi es podrà gaudir d'una activitat d'observació astronòmica durant aquesta nit 3 de juny al paratge de Sant Antoni d'Alcoi. L'activitat començarà a les 21:15 amb una conferència, L'univers, la seva grandesa i la nostra misèria, impartida per Carlos Arribas, de l'Associació Astronòmica d'Alcoi. A continuació, es realitzarà l'observació astronòmica en el mateix lloc. No és necessària la inscripció prèvia per a aquesta activitat gratuïta. Les activitats de la Setmana de la Ciència compten amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, el Ministeri de Ciència i Innovació i la càtedra Alcoi, Ciutat del Coneixement.
Arribem al nostre campus per a parlar, en primer lloc, d'unes jornades de conferències molt especials que estan tenint lloc aquesta setmana.
Després de 2 anys en línia, per fi, aquest 2022 ha tornat a celebrar-se la conferència anual de la Societat per als Estudis Cognitius de la Imatge en Moviment. Juan ens conta més detalls.
El campus de Gandia ha acollit des del passat 1 de juny fins al dissabte 4 de juny la conferència anual de la Society for Cognitive Studies of the Moving Image. Entitat formada per acadèmics interessats en enfocaments cognitius, tant de disciplines humanístiques com l'estètica o els estudis fílmics, com de les científiques, com la neurofisiologia o la psicologia cognitiva. A més, es tracta de la primera vegada que aquesta trobada anual de la SCSMI es celebra a Espanya, perquè s'alterna cada any entre una seu europea i una nord-americana, i té un significat especial que es recupera en ell la presencialitat, després de 2 anys en què s'ha celebrat virtualment. Este encontre ha comptat amb l'apoyo d'un projecte nacional i ha sigut organitzat per Héctor Pérez, catedràtic del campus de Gandia i expert en narrativa audiovisual. A més, s'ha organitzat per Beatriz Raiz i diversos estudiants becats per a l'event.
Moltes gràcies, Juan. Per aquesta conferència han passat ponents i assistents de moltes parts del món. La representació nacional ha vingut de la mà de ponents expertes en els seus respectius camps, com Francisca Pérez, Emma Rodero, Conchi Cascajosa o Maria Cervera.
Hem volgut parlar amb l'organitzador de l'esdeveniment, el mestre del campus i catedràtic de la UPB, Héctor Julio Pérez, per a conèixer de primera mà més detalls.
Què suposa acollir una conferència com aquesta per al campus?
Pues bueno, es una oportunidad para profesores y alumnos para, bueno, pues disfrutar de una ocasión de tener aquí en el campus a un grupo muy importante de los mejores expertos en cine, en televisión y en videojuegos reunidos y con un programa muy, muy rico, ¿no? Y muy variado de propuestas que cualquiera que esté en el campus pues tiene las puertas abiertas para disfrutarlo.
¿Quina es la función de la SCSMI?
Bueno, tal y como lo has dicho, parece como una organización secreta, ¿no? Con fines extraños, pero es lo que sería en castellano la Sociedad para el Estudio de las Imágenes en Movimiento, que es pues una asociación de expertos en cine, en televisión y también en videojuegos, en imagen en movimiento, la mayor parte de los cuales pues investigamos, ¿no? Somos profesores universitarios, la mayoría, aunque también a veces vienen profesionales con investigaciones, ¿no? Lo que hacemos es intercambiar los resultados de nuestras investigaciones en este encuentro, que es un encuentro anual.
Com a organitzador, ha sigut complex portar aquest esdeveniment per primera vegada a l'estat espanyol?
Complejo, bueno, es un congreso que es anual y tiene una estructura muy, muy clara y hay unas normas que ayudan mucho a organizarlo, pero claro, al ser un evento que pasa después de la pandemia, ¿no? Que la mayor parte de los que nos hemos encontrado aquí, pues es la primera vez que estamos en vivo, ¿no? En un evento y que viajan, ¿no? Pues ha tenido sus pequeñas complicaciones y también hay que tener en cuenta el hecho de que es híbrido, es decir, que hay una parte, aunque es pequeña, de participantes en modo virtual y todo se retransmite virtualmente para esos participantes. Y, en fin, esto lo convierte en algo más complicadillo.
Per últim, quin balanç fas de la conferència fins al moment?
Pues para mí el balance más positivo es que es como un volver a lo que estábamos haciendo antes de la pandemia. O sea, que aquí en estos momentos está teniendo lugar una conferencia muy normal y eso significa que han venido una enorme mayoría de los socios, que el nivel de intercambio es el mismo, que es siempre excelente, ¿no? Y además, pues las ganas que había, desde luego, eran muchas y por eso yo creo que también esto está funcionando muy bien. O sea, estoy muy contento, la verdad.
Canviem de terç per a parlar d'una exposició que podreu visitar al campus fins a la setmana que ve. Carles Peris ens amplia la informació.
Així és, Jordi. Tal com digueu, a Gandia fins al 10 de juny del 2022 estarà present a l'edifici A l'exposició Women. Women recull les fotografies i els testimonis de 9 dones de diverses edats i nacionalitats. La mostra, organitzada per Caterina Wietzkova, alumna del grau de Ciències Ambientals, pretén donar veu als problemes de desigualtats en els que es troben les dones en la seva vida quotidiana. Aquest projecte inclou fotografies i vídeos on aquestes 9 dones comparteixen a l'autora moments de la seva vida quotidiana, experiències personals i fins i tot comentaris inapropiats que han arribat a elles pel simple fet de ser dones.
Moltes gràcies, Carles. Acabem amb el campus de Gandia recordant que ahir dijous va tindre lloc la quarta edició del Talent Audiovisual Universitari, el pitching que organitza Punt Media per a captar projectes creats directament per universitaris valencians.
Des del campus de Gandia i concretament del grau de Comunicació Audiovisual no podia faltar representació. Enguany s'han presentat dos projectes. D'una banda, la sèrie d'animació 3D Eternamente Jodidos, de la mà dels alumnes Carles Canet i Ainhoa Arce. I d'altra banda, el projecte de pel·lícula en animació 2D per a públic infantil i juvenil El Chico de los Molinos, encapçalat per Olga Sánchez i Estrella Vázquez. Tota la sort del món per als dos projectes i qui sap si en un futur veurem alguna d'aquestes propostes a la tele o al cinema. Esperem que siga així. Esports. Comencem els esports amb el recordatori de que fins el dilluns 6 de juny encara podreu inscriure's al torneig express de la UPB, inscripció la qual podreu realitzar a través de la intranet o l'app d'esports.
Si s'apunteu, podreu gaudir d'esports d'equip tals com futbol sala, bàsquet o vòlei platja, o esports de raqueta com ara tennis, bàdminton o pàdel.
I continuem amb l'enhora bona per als participants de la tercera prova d'atletisme del circuit Horta Nord, que han quedat en primera posició en la classificació dels clubs més nombrosos.
En la categoria masculina, el primer classificat de l'equip de la UPB ha sigut Carlos Madroñal, seguit de Pablo Sánchez i Daniel Martín.
En la categoria femenina, la primera classificada del nostre equip ha sigut María Ángeles Aguilar, seguida de Cristina Munar i Carmen Solanes. Enhorabona a totes les companyes. I fins aquí l'informatiu d'aquesta setmana. La setmana que ve parlarem de Convergències, l'esdeveniment que està tenint lloc avui al campus de Vera en el qual s'han donat cita tots els grups de la plataforma Generació Espontània.
Tampoc volem acabar sense abans enviar tots els ànims del món als estudiants de segon de batxillerat valencians que la setmana que ve es presenten a la temuda selectivitat.
Tranquils, perquè si heu arribat fins a la fi de segon de batxillerat, podreu amb els intensos dies de la pau. Molta sort i fins a la setmana que ve. Adeu a tots.
És una producció del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, amb la col·laboració de l'Àrea de Comunicació de la Universitat Politècnica de València i el Laboratori de So.